Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Matèria és altament sensible i posa en risc, en funció de com s'enfoqui, la pròpia cohesió social. Jo diria, és pertinent parlar de, per anar per pams, de transferències, de competències, de delegació de funcions de l'Estat a la Generalitat? Sí, és pertinent. Ens passarem tot el que duri la legislatura, ens ho passarem parlant d'això, perquè Pedro Sánchez té només una sola aritmètica, ha de pactar amb l'independentisme català, amb el nacionalisme basc, i per tant haurà de fer concessions. Per tant, sí, és pertinent, no?, que la Generalitat vulgui, o els partits independentistes vulguin, aconseguir més competències per Catalunya. És necessari parlar d'immigració? Sí, i tant. És que quan parlem de la gestió de la Catalunya dels 8 milions, estem parlant d'això.
Totalment.
Estem parlant de com s'afronten o com s'adapten o com es redimensionen els serveis públics, com s'afronta la reducció de la desigualtat tenint un 25% de pobresa enquistada, i estem parlant de com es garanteix la cohesió social, no? Si ha augmentat tant la població en tan poc temps i, a més, ha augmentat molt més la seva diversitat. El problema és com s'està plantejant aquest debat i en quin moment surt. En quin moment es planteja aquesta transferència de les competències d'immigració? En un moment de negociació in extremis, perquè el Pedro Sánchez ha de convalidar uns decrets. I en l'últim segon resulta que hi ha una trucada entre Santos Cerdán i Carles Puigdemont, acorden un enunciat que no és que no coneixem la lletra petita perquè no ens la vulguin dir, és que no existeix aquesta lletra petita. I aquí és veritat que es produeix un element d'imprudència, no?, fruit de l'urgència d'aprovar els decrets per part del govern de Pedro Sánchez, perquè si tu pactes una transferència has de saber exactament què pactes i com. I aquí és veritat que Junts aprofita l'ocasió per arrencar un compromís que en aquests moments li interessa, i molt, perquè fa mesos que li veu les orelles al llop, perquè creu que de cara a les properes catalanes, si Aliança Catalana es presenta, li pot fer una queixalada electoral, perquè veu com bona part de les seves bases estan flirtejant amb aquest electorat d'Aliança Catalana.
Sobre aquesta qüestió, vull recordar, de totes maneres, que ara estem al mes de gener i ha passat ara això. Però el discurs de Carles Puigdemont del setembre,
sí,
que és quan posa al damunt de la taula l'amnistia, ja parla de la immigració i de les competències migratòries, sí?
Sí. Això passa des de les municipals, quan veuen què passa a Ripoll, i quan veuen també que una part de les seves bases i una part del seu electorat s'apropa, s'acosta i no veuen amb els ulls el discurs de Sílvia Orriols a Ripoll.
Però deixa'm fer una pregunta sobre això, Sara.
Sí.
Que més enllà de la qüestió purament electoral, o que puguis estar preocupat perquè et puguin esgarrapar vots, puguis pensar que si això genera prou tensió com perquè guanya un partit d'ultradreta que no comptaves que guanyés, puguis pensar, potser ens hem equivocat a l'hora de plantejar-ho. I facis un gir polític, que també és raonable que algú pensi, no ho hem enfocat bé perquè la gent decideix que no ho estem enfocant bé.
Quan l'extrema dreta creix amb determinats discursos, és perquè hi ha determinades problemàtiques que els partits tradicionals han deixat vacants.
Correcte.
Això és evident. Però l'extrema dreta no es combat comprant els mateixos arguments que l'extrema dreta. Aleshores, l'amplifiques. I aquí el problema és el com s'està plantejant aquest debat. El problema és que aquest debat no s'està plantejant en nom de la cohesió social, en nom de com redueixes la desigualtat, aquesta desigualtat de la qual parlava la Mariona, no?, de com redueixes l'impacte negatiu i injust que té la llei d'estrangeria quan no permet a molta gent un permís de residència i un permís laboral i, per tant, la boca a viure en l'ostracisme, en quan es planteja la immigració com un problema de seguretat o com un problema econòmic i no com una qüestió humanitària. El problema és que es parla d'immigració i se l'associa directament amb delinqüència, i això sí que és una irresponsabilitat per part de la política, perquè el factor per delinquir, el factor de risc per delinquir no és l'origen. El factor de risc per delinquir, en tot cas, sí que està constatat que té a veure moltes vegades amb la condició socioeconòmica d'aquelles persones o amb el factor de la integració social, de la cohesió social d'aquelles persones, però no pel fet d'haver nascut en un altre país a tu et predisposa més a cometre delictes. És que fer aquesta associació és altament perillosa i és comprar directament el discurs que fa l'extrema dreta.
Saps què crec al voltant de lo de quan és el moment per fer aquest debat? És que lo trist és mai. O sigui, sempre hi ha una qüestió o una
sí,
altra
cert, sí,
que impedeix poder tenir una postura mínimament decent al voltant d'aquest debat. Per què? Perquè sempre hi ha eleccions més o menys a prop, sempre hi ha països que estan en eleccions i que d'alguna manera reverberen els seus resultats en els teus, sempre hi ha notícies que estan vinculades a alguna cosa o una altra, sempre hi ha una qüestió que impedeix que serenament un país digui parlem obertament de la migració. Ara li passeu la pilota a la Mariona, però Carles i
López volia apuntar només una dada perquè la tinguem en compte, i moltes vegades no només amb les dades es poden combatre determinats imaginaris que efectivament han quallat a la societat. Però entre el 2020 i el 2021 la població migrada a Catalunya s'ha multiplicat per 7, fins a arribar a aquest 16%. 1,2 milions aproximadament d'aquests 8 milions.
Del 2020 has dit? No, del 2000.
Del 2000 al 2021. S'ha multiplicat per 7. I l'índex de criminalitat ha baixat un punt. Per tant, les dades ens demostren que no es pot fer una associació directa entre una major arribada de població migrada i delinqüència.
Però alhora, tu, si demanes qualsevol dada als col·lectius policials, diran...
I judicials.
La població migrant que està dins de les presons o que és multireincident respecte al total és per damunt del seu pes relatiu a la població.
Clar, aleshores s'ha d'anar a mirar el per què es produeixen aquests delictes. Per què l'activitat la delictiva, però no té a veure amb l'origen,
correcte,
sinó amb les condicions socioeconòmiques.
Però no tens la impressió a vegades, Sara, que per por a que no la societat no sabrà explicar correctament aquestes dades, senzillament s'intenten no dir? O s'intenten maquillar, perquè penses no, perquè si això ho diem, un govern, qualsevol govern, si això ho diem, ho utilitzarà l'extrema dreta. Però és que potser s'ha de dir i dir per què passa això i quins són els motius que passen aquestes coses.
Jo el que crec, sí, sincerament, que hi ha hagut una incapacitat per part de l'esquerra per afrontar un debat que aquí l'extrema dreta ha abonat el seu creixement i el seu terreny a base de projectar associacions i imatges que no es corresponen amb les dades i que són falses.
Carles.
Sí, jo abans crec que val la pena dir que tot el sector primari, o sigui, tota l'agricultura, la ramaderia, la pesca, la jardineria, els escorxadors, les fàbriques d'embotits, etc, tota la construcció a gran nivell, tota l'atenció a la nostra gent gran, en bona mesura tot el nostre servei de salut i en bona mesura tota la nostra hostaleria, sense immigració no s'aguantaria.
Mm-hmm. Totalment.
Per tant, jo diria que des d'aquest punt de vista, i si sumem tot el PIB, no?, que generen tots aquests sectors que jo he dit, des d'un punt de vista d'economia, i tot el benefici social que generen des de l'altre punt de vista, jo diria que, absolutament a favor de la immigració.
No, és que crec dues coses sobre això, Carles, un moment.
Això és un pòster que hem de tenir penjat a davant. Quan estem parlant d'immigració l'hem de tenir penjat, perquè és fonamental.
Només un apunt sobre això. És que jo crec que el plantejament de dir estic a favor o en contra de la immigració és absurd. O sigui, no es pot estar a favor o en contra. La immigració és. És aquí i a qualsevol lloc del món.
Per tant,
és i som, correcte. Tot és. Per tant, no és una possibilitat de dir no vull immigració. Bueno, és que primer no pots evitar-ho i segon no hi ha cap societat que s'hagi construït sense immigració. La catalana depèn de la immigració i dependrà de la immigració. I específicament Catalunya més que en d'altres comunitats de l'Estat. I això ha estat així
des de fa molt de temps. Quan en l'aproximació al debat és fàcil que ens arrosseguem, diguem, a un dels extrems, que és l'expulsió, el no, el sí, l'àmbit judicial, tal, i això és minso, perquè això és una part molt petitona de la qüestió, diguem, no? De la part migrant. O sigui, tot el nostre camp, la nostra pesca, els pescadors que surten a pescar, si no tinguessin treballadors d'orígens extracomunitaris, no podrien sortir a pescar. I, per tant, no tindrien pes de llotja. Mm. Ja està.
És així.
Però no de llotja ni d'altura, perquè ara estic parlant de Catalunya, però o sigui, els pescadors, diguem, d'altura del Cantàbric i de Galícia, doncs no podrien sortir. I el sector primari de Lleida, i el sector primari d'Osona, i el sector primari de l'Empordà, i el sector primari de l'Ebre, doncs no podria. Llavors, per tant, ho necessitem. La construcció no aniria. L'hostaleria no cal dir-ho. Per tant, jo crec que això també el Maresme no podria tirar endavant sense immigració. També el Maresme, perquè té molt de sector primari. També el Maresme. Per tant, jo crec que això és molt, molt interessant de tenir-ho sempre al davant quan el debat, diguem, se'n va cap a un dels extrems, tenir-ho sempre endavant per posar en les magnituds allà on te toquen. Després, hi ha migracions i migracions. I això jo crec que també ho hem de dir. Escolteu, la situació argentina és molt complicada en els darrers 3, 4, 5 anys. Hem tingut una arribada d'argentins a Europa massiva. A Barcelona han arribat 45.000 argentins, crec que en els darrers 3 anys. Que, òbviament, són immigrants, però que aconsegueixen, són immigrants, que aconsegueixen la nacionalitat italiana, perquè hi ha un conveni amb Itàlia per als avis i tal, i que doncs, són italians i són europeus i gaudeixen de tot. Però nosaltres no els percebem com immigrants, perquè culturalment estan molt més a prop de nosaltres. Mm-hmm. Per tant, la immigració, hi ha immigració i immigració. El principal punt d'entrada d'immigració a Espanya és a l'aeroport de Barajas, i és un aeroport per on entra immigració hispanoamericana, que és una immigració que no percebem igual que la immigració que ens arriba o d'Àfrica o d'Àsia. Per tant, quan parlem d'immigració, no parlem tots de la mateixa immigració.
No, és veritat.
Al cap i en l'imaginari tenim una immigració, que és la immigració que ens ve d'Àfrica i que ens ve o bé del Magrib o ens ve subsahariana. Bàsicament parlem d'això. Llavors, aquí és on tenim, perquè també tenim immigració de l'Europa de l'Est durant molt de temps, també la vam tenir, i, escolta, tenim, doncs, no sé, a Guissona, no?, que hi ha ucraïnesos i a Europa de l'Est n'hi ha moltíssims, i no vas a res, i tenim un senyor, no?, un ajuntament també de l'Ebre que aixeca, no?, de Lleida que aixeca, que diu, escolta, que m'estan vinguent molts senegalesos perquè en tinc molts aquí, jo els vull ajudar, ajudeu-me perquè feina en tinc, però necessito... Per tant, hi ha immigració, immigració. I des del punt de vista d'això que preocupa i que és raonable que un alcalde, dos i tres, que el dia de mercat, dissabte sí i dissabte també, li aixequen 10 monederos, de senyora de monederos, dic monederos perquè,
sí, sí,
perquè
sí,
ja ens entenem,
sí, sí.
Li aixequen 10 monederos de senyores grans que van a mercat, li triuen 10 bolsos de no sé què,
i
això passa
són?
Un dissabte, l'altre dissabte, i el seu cap de la policia local li diu, mira, aquest és el Carles Fernández, aquell altre és el Bundó, l'altre és el López Fonta, i aquella d'allà és la Sara González, que fa cara de bona noia, però no, també treu bolsos.
La peor de totes.
A la Sara l'hem agafat 30 vegades, al López Fonta l'hem agafat 53 vegades, al Bundó l'hem agafat 80, i el Fernández és el líder, i aquest l'hem agafat 130 vegades. I l'alcalde, raonablement, diu, hosti, i què passa?
Diu, doncs, i què podem fer?
I què podem fer? Diu, doncs, alcalde, jo més no puc fer. Jo faig el que puc fer. Que és tornar, anar darrere de la Sara i quan la veig l'agafo, anar darrere de... I a l'alcalde al final se l'inflen, perquè l'alcalde té la pressió dels veïns. Ja. Que també saben qui és el Carles Fernández que aixeca bolsos. I tenim la sort, que aquest país és tan segur que ens preocupem perquè ens estiren bolsos, majoritàriament. I això és la gran sort que tenim. Però llavors la pregunta és, què fem? Doncs què fem? Doncs el que no s'ha fet des de la democràcia, que és agafar el servei judicial, que és un servei públic, i dotar-lo del que necessita. Perquè no pot ser que s'estigui assenyalant ara un judici per un furt a un any i mig vista. Perquè qui més se sap el codi penal és el que furta.
Total.
És el primer que se'l sap.
Però no
si tu assenyales un judici a un any i mig vista... Durant aquest any i mig vista, hi ha un recorregut per trinxar el que calgui. Llavors, la política social, una de les principals polítiques socials que s'hauria de fer per intentar evitar un debat pervertit de la immigració, per intentar evitar un debat pervertit de la seguretat a les ciutats, per intentar evitar debats pervertits, és dotar el sistema judicial dels mitjans que necessita. I això no hi ha cap govern.
Has de canviar la llei.
Cap govern, cap ni un, que hi hagi posat mitjans de debò. No n'hi ha ni un.
Bueno, però, llavors, però no només això, has de canviar la llei,
No, López Fonta, no.
Bueno, mira, jo no sóc un expert, delinqüent entra i puc reincidir és perquè no...
Mira, disculpa'm un moment. La darrera legislatura, quan hi havia el PDeCAT, es va aconseguir... Bueno, el PDeCAT i tothom, però vull dir, dic el PDeCAT perquè és el que va portar al Congrés, que es penés la multireincidència. I que en tres sentències, que òbviament han de ser fermes, que abans d'ahir el gran Melero m'ho va rectificar, dic, home, amb tres sentències, que clar, recorren, diu, és que només hi ha sentència quan és ferma, per tant, clar. Òbviament, aquí el Melero em va donar un colbot i ho va fer bé. En tres sentències fermes, llavors, això es pot, en la quarta, es pot demanar presó, sentències per furs, etcètera, etcètera, ho dic així a l'engròs. Però clar, si tu tardes un any i mig a assenyalar arriba la primera sentència, hi ha el recurs, i el recurs fins a la segona. I això s'ho sap tothom.
Que sí.
Llavors, no cal canviar la llei, perquè si tu poguessis senyalar la primera sentència en un mes, la ferma arribaria en tres. Sí, i això sí, seria efectiu. Sí,
López Fonta.
La llei no cal canviar-la. Bueno, però...
López Fonta, Mariona i
jo,
Sara.
A veure...
Perdó per la xapa, però...
No, no, jo estic bastant d'acord amb tu, eh? O sigui, que necessitem immigració, és evident. Que les dades són, hi ha 1.200.000 immigrants a Catalunya, que són necessaris, és evident. Que a la presó només hi ha 4.000 d'aquest 1.200.000 delinqüents, que sí que és veritat que hi ha 4.000 estrangers i 4.000 nacionals, o sigui que en percentatge és molt més elevat, però és que no és el problema. La delinqüència no és el problema. El que és el problema és això que estàs dient tu. No, sí que és delinqüència, eh? I que sí que resideix. I això és el que afecta que aquesta senyora, a la tercera vegada, es plantegi votar Vox. Perquè no hi ha ningú que el resol... Perquè no hi ha ningú que, que està resolent el problema...
I o que algú li dona una solució fàcil.
I que el populisme, jo te lo resolveré, jo sé el que te lo voy a resolver, perquè jo sé el que te lo voy a resolver, això... Diu, pues, bueno,
i posarem ordre, aquí, no?
Te voto. Ara, per mi el tema de la immigració és... de veure com... Si necessitem la immigració, com fem que aquesta immigració s'integri dintre de lo que és la immigració, perquè hi ha tipus d'immigració, o sigui, la immigració que s'integra i la que no s'integra. Vale. Això és un tema que s'ha de resoldre i que s'ha de parlar, perquè hi ha col·lectius que no es volen integrar a la societat on estan vivint. Després hi ha un altre tema, que és, escolta'm, tens un tipus d'immigració que després l'agafes quan té 14 anys, li dones el suport fins als 18 i als 18 la treus al carrer. L'has format per aconseguir un treball?
No.
O sigui, la poses al carrer i no, i què faran? Què han de fer? Sí, si no tenen per menjar, hauran de fer alguna cosa, no, per menjar. A veure, si jo fos una persona que estic en un país on hi ha guerres, on no hi ha futur, on m'estan traient del territori, on... Doncs pues, potser també agafo una patera i me voy. No, potser no, segur. I si puc anar amb tota la família, ho faria. Llavors, això va ser així. Des del punt de vista de l'immigrant, és normal que busqui una esperança. Quan arriba al país on arriba... El que volen és que li donin que aquesta esperança sigui realitat. Llavors, això com ho fem? Perquè el que sí que és veritat que és del punt de vista de l'estat de benestar que tenim a Europa, que és el, diguem, el flux gran, això té sumacent. O sigui, s'ha de regular la forma... No, regular no sé si és la paraula, però s'ha de veure com fas aquest estat de benestar sostenible en el temps. Perquè no hi ha per tots. Llavors... Jo sí que estic d'acord amb una regulació o amb dels fluxos migratoris, dels necessaris i dels necessaris, que després venen els... Què fas amb les 45.000 persones que han arribat l'any passat a Canàries, en patera? 45.000, són molts, eh? Clar, això és un altre debat. O sigui, com els hi dones una sortida, aquests? Però dintre de lo que és, quants immigrants hi ha a Espanya en total, milions? Jo he mirat els de Catalunya, que són 1.200.000, a Espanya que hi ha...
Ostres, no m'ho facis dir de memòria.
Deu, no sé, però buscar, 8, 10.
Sí, sí.
10, perquè si Catalunya ho és... El,
no,
el
10, 20... 10 segur que no.
10 no, però 10 no.
8, 8. Bueno, 45.000. Sí, sí, el que vull dir és que els immigrants són necessaris, que estic d'acord amb el Carles, que hi ha immigrants i immigrants en el sentit de que no et veus als mateixos ulls els immigrants que culturalment estan més a prop que tu, que els que no estan i que els que tu penses...
Dades de 2022, 5,5 milions d'estrangers a Espanya.
Sí, que a Catalunya tenim més...
No, el percentatge és molt més a la Catalunya. Sí, és la comunitat que té un percentatge més.
Xavi, 5,5 milions que es deuen estar arreglats i...
Ah, bé, no, òbviament.
Aquí n'hi pots afegir 3 més, segur, eh?
Bueno, no ho sé si es poden afegir 3 més. Mariona i Sara, no tinc la dada, vull dir que no ho sé. Els que segur són 5,5.
Xavi, volia contestar...
Digues.
Volia... Has llançat una pregunta abans, que deies, mai és un bon moment per afrontar aquest...
Em pregunto si mai és un bon moment.
Quin és el moment. Sí, no? I, bueno, volia llençar la reflexió perquè és un debat que també l'afrontem els que l'afrontem. Qui estem parlant sobre això, no? Al final, molts són fills o nets d'immigrants, mm-hmm. però d'immigrants dintre de l'estat espanyol. Però, clar, no hi ha portaveus, no tenim encara... Estem parlant d'una immigració que va començar a arribar, perquè quan parlem de fluxos migratoris, sobretot parlem dels que la principal problemàtica que tenim sobre la taula, estem parlant d'Àfrica, Àfrica en general, no? I els fluxos migratoris que van iniciar-se el 2000, és que ja portem 24 anys,
sí, sí.
I tenim molt poques veus, no? Que, veus que puguin posicionar-s'hi en un dia com avui o en una setmana clau com aquesta, doncs, que puguin parlar de la seva situació i les dificultats per arribar a la universitat, no? Per exemple, o simplement per tenir nacionalitat. I jo crec que sobretot volia posar sobre la taula això, no? Dels immigrants de primera i els de segona. Clar, jo, el meu home és portuguès. Ell és immigrant. Bamnie.
És un bon exemple. Molt bon
és un bon exemple. Estem parlant, Portugal té un terç dels joves, estem parlant, és esfereïdora aquesta xifra, un terç dels joves del país, o més aviat de persones amb edat fèrtil, que va més enllà de la joventut, han emigrat. És una dada esfereïdora, perquè, clar, no estan naixent fills. Aquesta gent té els seus problemes fora, però no ho tractem, no?, de la mateixa manera. I quan parlem d'immigració, sempre ens imaginem un perfil determinat.
L'altre. O sigui, clar. Quan parles del migrant sempre és l'altre. És el que és diferent.
És l'altre, però perquè aquí estem parlant de dues paraules que obviem, que és convivència i integració. I, per tant, quina és la nostra part en tot això? Ens ho podem preguntar.
Sí, sí, sí.
Què és el que no estem fent nosaltres?
Però jo un portuguès no el considero un immigrant.
Tots ho és.
Ja.
Ho és?
Sí, sí, que sí, que sí.
Per aconseguir la nacionalitat passes un periple. També has de jugar la bandera.
No el col·loques en aquest debat, López Fonta.
A un europeu no el considero un immigrant.
Però
perquè som la Unió Europea.
López Fonta, et faig un altre exemple. I un nord-americà. El consideres un immigrant?
Clar, els expats no són migrants.
Más que un portuguès.
No són migrants, els expats.
A un americà el considero més immigrant que un portuguès, o un italià, o un francès.
Això posa en evidència...
Perquè vull una Europa integral.
Però, i llavors afegiré, i això qualsevol persona que ens estigui escoltant, és probable que quan el Carles ha dit allò d'un argentí nacionalitzat italià, no el considerem tan immigrant, però potser un equatorià sí que el consideres més immigrant.
Sí.
O potser un altre... O un hondureny. O... Sí.
Sí, no cal dir que sigui... Un europeu...
No, però si un argentí no és europeu.
No, però...
Però
jo el considero... El considero més immigrant que un europeu.
Ja, però no és que no hi ha categories de ser més immigrant o menys.
No sé.
Si és que realment...
La veritat és que el problema el tenim amb la delinqüència i la delinqüència...
No només, Sara.
Realment, la hipocresia amb les polítiques migratòries ho hem experimentat en els últims anys, justament en com es va acollir, com s'havia d'acollir, a la població ucraïnesa que fugia del conflicte amb Rússia, facilitant permisos de treball i facilitant permisos de residència, i en canvi, paradoxalment, doncs, la política de fronteres i de l'Europa fortalesa i de fem devolucions en calent a Ceuta i Melilla, és que contrasta tan bèstiament, no?, que demostra com hi ha una doble vara de mesurar sobre a quina població se la considera migrant o se li considera migrant legítima i a quina no. I això diu molt de com hi ha un component racista, sí, que està empaltat en la nostra societat. És així. Abans, el Carles, jo li volia respondre amb l'exemple aquest, no?, que ha posat dels quatre reincidents, no?, suposadament,
sí,
els nostres noms.
Els de Calella.
No? Però clar, exemple, aquí el problema és quan tu poses sobre la taula que d'aquests quatre, que són reincidents, no, els dos que hagin nascut fora, els expulsem. I els que tenen cognoms catalans, què fem? Vull dir que aquí, d'alguna manera, estàs com inculcant que pel simple fet d'haver nascut fora, doncs tens, o d'haver nascut aquí, tens més llicència per poder cometre delictes.
El pensament que hi ha al darrere d'això, Sara, crec que... Perdó, el pensament que hi ha darrere d'això és probablement amb els dos que són d'aquí no hi puc fer res, perquè són d'aquí, viuran aquí, i els altres, i tinc una possibilitat, que és que tornin a casa.
Sí, clar, però aquest plantejament...
No, que jo no dic que sigui bo o dolent, dic que el pensament és aquest.
No, però el plantejament és xenòfob.
De dir, no, 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 amb no, aquest, no, dels quatre reincidents, jo... els que sí que són nascuts fora...
Soluciona el 50%. No, no.
Clar, però, no. Però és un plantejament profundament desigual, perquè al final de reincidents n'hi ha nascuts fora i de reincidents n'hi ha amb 7 cognoms catalans, de reincidents n'hi ha que estan amb una mà al davant i una al darrere, i de reincidents n'hi ha que cobren molts milions d'euros, també.
També.
Sí. Una minoria, però també en tenim. També. Llavors... o ull amb com tenim, es plantegen debats.
Efectivament, també tenim migrants milionaris que juguen a futbol i que cometen...
Exacte, debats. Per sí, això sí. Dic que ull com es plantegen bueno, sí, determinats debats, perquè fer determinades associacions que són falses però, només alimenten els discursos perillosos. Sara,
perdó, un segon, no, només una cosa, que, sí. per encarar una qüestió que és el que deia al principi. Que la quantitat important de migrants en un territori genera tensions és un fet.
Sí.
Culturals, lingüístiques, de convivència, de tots aquests tipus, però no pel fet de que ells provoquin això, sinó el fet de que es produeixi aquest, diguem-ne, xoc cultural és normal i passa a tot arreu. La pregunta davant del fet aquest que derivi en una qüestió racista al voltant de la seguretat, aquest arc que pot fer una persona, probablement ve enfocada perquè aquesta persona que viu en determinat municipi i ha vist com aquest municipi ha canviat molt i potser no ha canviat en la direcció que ell voldria que canviés, troba una sortida a aquest punt de neguit en el fet de dir molt bé, han vingut, però aquells fora. No? És un pensament bastant humà que s'ha de poder avalar o no avalar o contrarrestar amb discurs.
I que no s'ha sabut
ni avalar ni contrarrestar.
És a dir, per molt que les dades donin la raó, no s'ha sabut des de l'esquerra o des dels partits tradicionals combatre aquesta associació i aquesta imatge perversa que ha sabut consolidar discursos de l'extrema dreta. Jo volia contestar una pregunta que plantejava el López Fonta, el que deies, com garantim la integració. És que la millor via per garantir la integració és permís de treball, permís de residència, que puguin tenir un sostre, que puguin tenir una feina, que puguin tenir les seves necessitats bàsiques cobertes i evitar així que visquin als marges. Perquè d'aquesta manera sí, però, també...
Però si tu fas aquest discurs, hi ha molts joves que avui no poden tenir treball, no poden tenir residència, i llavors...
Sí, sí.
Tu el que dius, no, és que tothom hem de ser iguals perquè tothom hem d'accedir igualment a tot perquè siguis de fora o siguis de dintre. Pues hi ha una part de la societat que no pensa com tu. O sigui, hi ha una part de la societat que pensa que, escolta, amb els meus fills, que som d'aquí i estem tota la vida aquí...
Sí, però tenen una situació regular.
Estan ajudant a la gent que està venint de fora i els meus fills no els ajuda ningú.
A veure,
sí, no, home,
a veure, els teus fills tenen un permís de residència, o sigui, bueno, viuen aquí, no se'ls qüestiona allò més, que sí, puguin tenir sí, allò més bàsic que algú necessita per viure, que és un sostre i és un salari per poder viure, per poder subsistir.
Un salari que tu, qui te'l dona el salari?
Poder treballar, no hem dit abans...
Però has de generar treball, no?
Clar, però no hem dit abans que la immigració, justament, no només rejuveneix la nostra població, sinó que també és imprescindible per...
Demandes
laborals?
Sí, però si jo estic d'acord amb el que estàs dient. Ojalà Catalunya pogués crear pocs llocs de treball per tothom i un estat de benestar per tothom. Ojalà, però això no és verdad. O sea, no nos engañemos. O sigui, suma 100. O sigui, al final has de treure recursos d'un lloc o d'un altre per poder fer tot això que vols fer.
Llavors
hi ha gent aquí que diu, escolta'm, però si estamos todos con la soga al cuello.
És cert que la precarització...
Sí, a regular això i a veure que vinguin els que vinguin, però nosaltres tenim un model i després, i quan hi ha una part d'aquests que venen que no es volen integrar, perquè és veritat, perquè els racistes són els d'aquí i ells no són racistes perquè no es volen integrar a la societat que arriben?
Jo entenc que planteges que la precarització és estructural.
I dir això és ser d'ultradretes. No,
però...
Això és... Escolta'm, jo vinc en una societat que nosaltres ha costat molt de temps a Europa crear el que hem creat, i escolta'm, hi ha gent que es sent amenaçada perquè hi ha uns fluxos migratoris que diuen, coses que no damos para todo. Llavors, com ho fem perquè vinguin i perquè tothom pugui tenir un treball, una feina,
una vivenda, si això és...
Remateu-me, perquè no tinc...
Sí,
jo
no diré que no. No, molt ràpid.
Jo no diré que no, però...
Sara, Mariona i Carles.
Això és com la paz en el mundo perquè hi ha guerres.
No, molt ràpid. Hi ha una qüestió de precarització estructural que no et nego. O sigui, qualsevol jove avui en dia que es vulgui emancipar té problemes si és que l'edat d'emancipació està als 32 anys, si és que el salari mínim, el percentatge més alt de les persones que ho cobren són la gent jove. Però que sí, el que hem d'analitzar és, d'aquesta precarització, quins són els factors que incrementen el risc i, òbviament, no tenir un permís de residència i no tenir un permís de treball et fa viure l'ostracisme i et fa restar oportunitats.
Sí. Jo, quan he dit els joves de 14 a 18 anys, em referia als menes. Vale? Jo no ho sé, jo estic ficant la pota, però si se'ls forma perquè quan tinguin 18 anys...
Bueno,
tinguin un treball i un permís de residència...
Primer punt de partida, el drama de que aquests menors hagin de marxar dels seus respectius països fugint de la misèria, fugint de conflictes bèl·lics...
Bueno, però la culpa és
nostra? No, però sí que...
La culpa no és nostra,
però sí que sí, la responsabilitat... La responsabilitat de donar-li una dimensió humanitària a aquesta migració.
Ja l'estem fent.
Mariona, acaba-m'ho també, sisplau. Són dos quarts d'hora. Ja sé que és molt complicat i que requeriríem 6 hores ara d'això, ja ho sé perfectament.
Sí.
I de fet és una bona demostració de per què costa atacar aquesta qüestió, perquè acaba derivant en determinats conflictes com el que estem vivint ara. Digues.
No, però no és un conflicte.
No, no, és debat aquí.
Debat, sí, digues.
Intervenc. Sobre aquest discurs que ara sentíem que érem com primer els joves de casa, que crec que és que no estem en aquest debat, justament el que estàvem parlant, i jo crec que estic d'acord amb la Sara, de permís de residència, permís de treball, estabilització legal. Estem tinguent a persones que viuen a Figueres, que cuiden a persones grans i tenen por de poder agafar el tren, perquè tenim identificacions indiscriminades constantment a la Renfe, i el simple fet d'agafar el tren, si no tens papers, pot ser que no tornis, o que no puguis treballar ni alimentar la teva família a Hondures. I clar, aquestes realitats és que són el pa de cada dia, perquè, no, clar, com que vivim aliens, nosaltres anem pel carrer i no ens identifiquen, és veritat, no te demanen el DNI pel carrer per la cosa que tens.
Jo estic d'acord amb vostè.
I és una realitat. Sobre tema situació de treball, segueixo. Què passa? No assenyalem el migrant que ve a treballar en condicions precàries, assenyalem a l'empresari que el contracta sense papers, pagant en negre i que s'estalvia molts diners també. Clar, diem, és que treuen treball els d'aquí. Els d'aquí voldrien fer la feina que ells fan?
Estic d'acord amb tu. Escolta,
podries pagar algú que cuidés a la teva mare per menys de 1.000 euros i estigués interna tot el mes? És que tot això s'alimenta, i aquesta precarització, aquesta falta d'integració i de convivència s'alimenta amb la nostra complicitat. Jo aquí una reflexió, jo crec, de cada un de nosaltres, perquè ens costa molt posar-nos en la pell de l'altre i fàcilment parlar de que no es volen integrar. Però és que si tu no l'has acceptat i sempre l'has apartat, també és molt difícil aquesta integració. I ara se'n pot fer un discurs de, és un discurs bonista, no, home, però posem-nos en la pell de que tu no puguis agafar el tren per por a que no puguis tornar a treballar. I això ha passat de dones amb una cadira de rodes estar a l'estació, una persona que cuida, una persona gran de 90 anys amb una cadira de rodes estar a l'estació a Figueres, i deixar que s'emportin a la persona sense papers i que deixin a la persona gran i que truquin a la família. No, és que aquesta persona, clar, s'ha quedat aquí a l'estació perquè no té papers la persona que la cuidava. I aquí són delinqüents, estem parlant de delinqüents.
Estic d'acord amb tu, eh? A la persona que tingui treball se l'ha de donar un permís de treball i que sigui temporal. O sigui, ja, però el dia siguiente. Escolta, si tu vas amb un contracte de treball, hauries d'anar a algun lloc i t'haurien de donar permís de treball.
És que resulta que has de poder residir primer i provar que has residit al país per poder treballar durant un any. Això són les lleis, com estan fetes.
Carles, molt breument, sisplau.
Sí, en això hi ha moviments, eh? La darrera setmana de l'any passat, la Unió Europea té ja embastida una directiva que aquí la ministra del RAM, que Ilma, és que té un nom Ilma, o que serà candidata a l'alcaldia de Pamplona, perdoneu que no em recordi el nom, Ilma crec que sí, que és, doncs ja s'hi va agafar ràpidament, que és que en la migració legal, en aquest cas, hi haurà immediatament permís de treball i permís i permís de residència estable per tota la Unió Europea per aquells llocs de treball que siguin, diguem, requerits pels estats, que aquest seria l'exemple de Figueres, diguem, no? Que l'exemple és de cuidador de persona gran, no? Per tant, això jo crec que s'està apropant, Això s'està apropant. Però seria... Quan es parla des del punt de vista de la possibilitat d'accés al treball o a l'habitatge, aquí hem de ficar tothom al mateix sac. Tothom hi ha d'accedir, a l'immigrant i al que no és immigrant. Tothom hi ha de poder accedir en les mateixes condicions, diguem. I, per tant, tota aquesta part legal, burocràtica, sí, s'ha de resoldre d'alguna manera. Per on menys, recordem, per on menys ens entren els immigrants és en pateres, O sigui, aquí sí, és la imatge més contundent. I és la cosa més salvatge, diguem, i la que més ens impacta.
Sí, sí.
Però això és infinita. O sigui, els 45.000 de Canàries,
mira, és que...
comparat amb Barajas, és res,
Si agafes una batera és perquè necessites agafar-la.
I tant.
Un segon, ara tornem i ho rematem tot plegat.
RAC 1. Ja són aquí les rebaixes de Decathlon. Entre el 6 i el 18 de gener, no et perdis les millors ofertes a les nostres botigues, web i app. Comencem l'any amb descomptes de fins al 30% per a ajudar-te amb els teus propòsits d'any nou. Per què esperar per començar a practicar el teu esport preferit?
Si en els teus propòsits per al 2024 està emocionar-te, divertir-te, somiar, viatjar, enamorar-te, acomoda't a la butaca del teu Cine Finesa i prepara't per començar a viure les teves pel·lícules favorites en pantalla gran. Aquesta setmana a Finesa, Xiques Males. Gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a finesa.es.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Gourmet La Vanguardia ens porta Prodigis del Montsant, una selecció de vins moderns i singulars. Volador de Josep Grau, Coca i Fitonatura i Pascona Clàssic de Celler Pascona. 6 ampolles valorades amb 80 euros, ara per només 56. T'estan esperant a gourmetlavanguardia.com.
Cases amb ànima, el podcast de RAC més 1 que parla de casa teva, amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Feu del vostre pis un espai sa, sostenible i lliure de tòxics.
Cases amb ànima. Cada 15 dies un capítol nou a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb la col·laboració de Montse Interiors.
RAC 1.
Tots som
més
1.
Més enllà de RAC 1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
10:36. Anirem acabant amb la Sara González, amb el Carles Fernández, amb l'Alejandro López Font, amb la Mariona Ferrer, i en un cap de setmana, mira que volia saludar l'Esteve Giral, però no ens dona temps, perquè ens ha explicat aquest matí que ja estava preparada la interconnexió per poder portar l'aigua des de Tarragona.
També és un debat, També és un debat. Perquè el
no l'obris.
Sí, sí. només una mica. Que tothom a tot arreu tingui tots els serveis, només faltaria, intocable.
Ai.
Si ens posem a veure quins quant de recursos es generen a cada territori, per tant, en funció dels recursos, quins serveis s'han de tenir, llavors tindrem un problema. Perquè hi ha molts llocs que els recursos que generen no són suficients com per mantenir els serveis. Mm-hmm. Per tant, els recursos venen d'un altre lloc. Llavors, això, diguem, passa sovint que la majoria de les vegades, com ha de ser, i no qüestiono, surten d'un lloc per anar a d'altres. Perfecte. Només faltaria. Però alguna vegada pot passar que aquests llocs que reben potser han de donar.
Mm-hmm.
Doncs això.
Va, 10:38, no m'obriu aquest tema. Abans d'acabar, volia passar un moment per Aràbia Saudita.
Aquest cap... Això també, ole tu, jo, com no sou futbolero, callo, sí, però aquest... ole tu, ole tu.
Aquest cap de setmana hi ha la Supercopa, la final de la Supercopa espanyola. Hola, Marta Ramon, bon dia.
Drets humans,
és que de veritat,
no s'ha fet cap petó.
No se us pot dir res perquè ja esteu agafant-vos.
No s'ha fet cap petó ni s'ha tocat el cul amb ningú, no?
Prou.
I el Barça.
Hola, Marta, com estàs?
Hola, bon dia, com esteu?
No es pot parlar, o sigui, no puc presentar res perquè ja fixa't que es llencen a sobre. Estem a l'espera de que surti Xavi Hernández, pot ser?
Sí, sí, just ara els dos entrenadors, tant Xavi Hernández com Carlo Ancelotti, ja s'han fet la foto oficial de la final de demà d'aquest clàssic i de seguida compareixerà l'entrenador Xavi Hernández a la sala de premsa. Ja ho ha fet Carlo Ancelotti, de fet.
Ho ha fet, eh?
Sí, sí, Carlo Ancelotti ja ha parlat, sí.
No sé si hi ha alguna novetat del que és la final de demà. Sabíem que Rafinha no pot jugar, no? Ja ha caigut de la convocatòria.
Sí, o sigui, la convocatòria de la final no la tenim,
no,
però ja sabem,
òbviament,
que Rafinha no jugarà perquè s'estarà un mes de baixa amb aquesta lesió que té el bíceps femoral de la cuixa esquerra. Òbviament demà no jugarà la final i, tot i que encara no és definitiu ni oficial, tot apunta que demà Xavi no podrà disposar tampoc de Cancelo, que l'altre dia ja va fer treball al marge, encara no s'ha pogut entrenar amb l'equip, i si no hi ha un gir inesperat, Cancelo tampoc jugarà la final de demà.
Com diries que estan els ànims al Barça?
Doncs a veure, clar, el que es transmet, i Xavi de fet ja ho ha dit sense embuts a la sala de premsa, és que aquesta vegada serà ben diferent a la final que es va viure la temporada passada. Es veu molt difícil poder repetir un partit tan rodó i fregant l'excel·lència. De fet, el millor partit de l'era Xavi va ser la final de la Supercopa a Riad fa un any, i aleshores, clar, es veu molt difícil repetir aquest nivell de joc contra el Real Madrid, sobretot perquè Xavi considera que aquest any els blancs hi arriben millor. Aleshores, és una mica incògnita, no?, veure la versió que donaran els blaugrana demà, i a més el Real Madrid hi ha molts ànims de revenja pel que va passar l'any passat.
Estarem pendents d'aquesta roda de premsa. Només una pregunta, Marta, s'ha parlat en algun moment de les últimes hores del cas Negreira, perquè s'ha aixecat el secret de sumari i per tant vaja, en fi, han sortit informacions de tot tipus i mitjans parlant-ne de forma molt diferent. Hi ha hagut algun debat, alguna tensió, algun comentari dins de l'expedició blaugrana o no?
No, també t'he d'explicar i t'he de concretar que evidentment l'hotel del Barça és un búnquer.
Clar,
i evidentment no sabem què s'ha parlat i què s'ha deixat de parlar entre els directius que acompanyen Joan Laporta a l'interior d'aquest hotel, però sí que és veritat que hi ha una mica la sensació, i això sí que t'ho puc dir, que ja s'ha dit tot el que s'havia de dir.
D'acord.
Respecte al cas Negreira, i també hi ha la sensació, també suposo que per la distància, que estem aquí una mica aïllats del món i molt centrats en la part esportiva. De fet, a Carlo Ancelotti no se li ha fet cap pregunta del cas Negreira a la roda de premsa, tampoc s'espera que se li faci cap pregunta a Xavi, que ja ha dit tot el que havia de dir al respecte. No sé que algun mitjà de Madrid vulgui treure-li punta al tema, que això tampoc s'ha de descartar.
4 minuts i 3 quarts d'11. Qualsevol novetat ens ho fa saber, Marta.
D'acord.
Una abraçada, fins ara.
Una abraçada.
I mentre anem acomiadant la Sara, el Carles, l'Alejandro i la Mariona, fem l'actualització per la gent que es llevi a aquesta hora, si tenen sort de llevar-se de quarts d'11 al matí. Hola, Sandra Sotilla, bon dia.
Bon dia.
Hola, Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. Què ha passat en aquesta estona de tertúlia?
Doncs seguim molt pendents de la situació al Mar Roig després que aquesta matinada els Estats Units hagin atacat de nou una dotzena d'objectius hutis al Iemen. Al Via Lliure n'hem parlat amb l'expert en relacions internacionals, seguretat i conflictes, Gabriel Garroum, que avisa que els moviments militars de Washington estan provocant ja una escalada clara del conflicte al Pròxim Orient.
Quan comences a entrar en accions militars d'aquesta magnitud, això el que genera és, òbviament, una dinàmica d'escalada mútua. I amb grups no estatals com aquest, com els Houthis, amb una retòrica molt específica, també molt vindicativa en contra d'Estats Units, d'Israel, és cert que això el que fa és inflamar, en certa manera, les accions del grup i també la inestabilitat de la regió.
Garroum marca el conflicte amb els Houthis també dins de l'interès que té el grup de ser reconegut internacionalment com un actor polític rellevant.
I més enllà de la situació al Mar Roig, el tema de la setmana ha sigut el debat que ha aprovat aquest pacte entre Junts i el PSOE sobre la delegació de les competències d'immigració a Catalunya. doncs bé, els experts avisen que això no és viable jurídicament.
Ens ha explicat aquí al Via Lliure el catedràtic en Dret del Treball i Seguretat Social de la Universitat de Girona, Ferran Cames. Assegura que la Constitució espanyola deixa molt clar que les competències en estrangeria i en immigració són exclusives de l'Estat i que, per tant, un territori en concret de l'Estat no pot triar a qui dona permís de residència i a qui expulsa. En canvi, planteja que el que sí que podria passar és que la Generalitat ampliés les competències relacionades amb la immigració, que ja té, com, per exemple, la primera acollida o l'autorització inicial dels permisos de treball.
Podríem pensar en una acollida a total, és a dir, no només centrada en la primera orientació i els primers serveis sociosanitaris, o respecte de l'autorització inicial, doncs en comptes de la inicial, també, a lo millor, tenir la possibilitat de renovar aquestes autoritzacions de treball, no? Però ja li dic, són plantejaments hipotètics sense que posi en qüestió el principal, que la capacitat de donar autoritzacions de residència, així com l'expulsió, són competències exclusives de l'Estat.
En concret, ara ho sentíem, el moll de l'os, que era la proposta de Junts, per exemple, sobre si poder multar o expulsar, en aquest cas, persones reincidents, ells parlaven en concret ja de persones estrangeres que reincidessin, doncs bé, actualment només és l'Estat qui pot decidir-ho, tant per una persona estrangera que es trobi en situació regular com irregular a Espanya.
I ho hem avançat a l'informatiu, el Port de Tarragona tindrà a punt aquest mateix mes la infraestructura perquè els vaixells puguin portar aigua de l'Ebre fins a Barcelona.
Sí, es tracta d'una canonada de gairebé un quilòmetre de llargada, de mig metre de diàmetre, que portarà l'aigua fins al moll de la Rioja, on està previst que es carreguin els vaixells. És una instal·lació que ja existia, però que es va fer servir per última vegada l'any 2008 i que, per tant, calia revisar. Ens ho ha explicat el corresponsal de RAC1 a Tarragona, l'Esteve Giral, que ens ha revelat també que les proves que s'hi han fet fins ara han sigut positives. Segons el pla de la Generalitat, si la sequera persisteix, els primers vaixells amb aigua des del port de Tarragona sortirien al juny cap a Barcelona.
I un últim apunt, Roger Espanyol, el manifestant que va perdre un ull per l'actuació policial de l'1 d'octubre, ha retornat la creu de Sant Jordi que va rebre de part del president Quim Torra l'any 2018.
Sí, ho ha explicat en un fil a Twitter, on detalla que després de donar-hi moltes voltes i amb molta recança, diu, fa dos mesos va decidir tornar la distinció. Espanyol diu que vol anar sense càrregues al judici sobre els fets, també afegeix que és un reconeixement que ja no té sentit, perquè la llei d'amnistia ha deixat la violència de l'Estat en pràcticament res, i critica que ja no queda res, diu, del posicionament polític valent i insubmís del referèndum.
Doncs fins aquí, moltíssimes gràcies a la Sandra Sotillo, també al Nil Sant Martí, gràcies, que vagi molt bé, fins ara. 3:15 del matí, de seguida mirarem de punxar el senyal de Xavi, perquè crec que ja ha començat a parlar. Han fet la primera pregunta, a veure, Xavi?
Sí. Copa contra el Real Madrid en un clàssic, doncs crec que millor escenari és impossible, per tant, intentar doncs fer un gran partit. Tenim la sort de tenir l'exemple de la temporada passada, que crec que és el partit ideal que hem d'intentar fer nosaltres demà, dominar el partit, imposar la nostra personalitat.
Les paraules de Xavi Hernández en directe des de l'Aràbia Saudita, on es juga la final de la Supercopa d'Espanya. Sara González, Carles Fernández, Alejandro López Fonta, Mariona Ferrer, com sempre, un plaer. Moltes gràcies.
Molt bon dia.
A vosaltres. Que vagi molt bé. Ara, de seguida, els execrables. Avui catalanó, eh? Avui catalanó.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Ei, però què fas, nen?
Què passa, bro? Per què em crides?
Que les llaunes, brics i envasos de plàstic van al groc.
Ah, esclar.
Reciclar és massa evident per no fer-ho. Les llaunes, brics i envasos de plàstic, el contenidor groc o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Atenció a les ànimes viatgeres. Si viatjar està dins dels teus plans pel 2024, ha arribat el moment que estaves esperant. Gràcies a les promocions a Singapore Airlines, podràs volar a Indonèsia, Filipines o Vietnam des de 725 euros, taxes incloses. Reserva abans del 23 de gener a singaporeair.com i viu una experiència inoblidable a bord de Singapore Airlines. Tot a punt per enlairar-te?
Al gener vine a Lidl i estalvia't més de 70 euros en les nostres més de 360 ofertes. Ara 12 hamburgueses mixtes per 5,79, t'estalvies un 20%. I 6 quilos de patates per 4,99, t'estalvies un 35%. Lidl, marca la diferència.
Hi ha gent rica. Rica en esmorzars llargs. En dinars que s'ajunten amb el sopar. Rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat, en silenci. Rica en vida. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
10:48. Hola, Santi, eh?
Hola, què tal?
Hola, Malcolm.
Hola.
Què és aquest hola?
Molt raro. És l'hola de deglutir.
Si tu li preguntes...
Menjant un...
A un nos panda, quan està menjant bambú, hola. Diu, hola!
Jo, així és molt potent l'hola, en aquest
cas. És una hola d'entusiasme, de dissabte maco, de bon dia, saps?
Hola, Xavi Hernández.
És que quan ha guanyat el Barça sense...
¡Romo!
Aquesta és la pregunta. El que ens ha passat és... concretament al revés, moltíssimes vegades que no hem guanyat quan ho hem merescut. Això és el que ens passa normalment. L'altre, no recordo un partit, potser, mira,
crec que hi havia pregunta de Marta Ramon, però no sé quina és la pregunta.
Potser aquest any no vam mereixer guanyar, però un partit ens passa, un partit de 200 ens passa això, però al contrari no ens sol passar. Per tant, a jugar bé, a dominar el partit, a tenir la pilota, a tenir més personalitat que mai, és l'escenari ideal, i tenim l'exemple l'any passat. Insisteixo, fidels a aquest corifisme, aquest ADN Barça, aquesta personalitat, aquesta identitat que ens tinguin tant respecte arreu del món.
10 minuts i les 11 del matí, doncs sí, qualsevol novetat que arribi efectivament des de l'Aràbia Saudita ens ho explicarà també la Marta.
No, mira.
Si no vols dir res, no vas
Per corifisme, mira pel corifisme.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, je me démène ou je reste quoi.
Ai. Va, anem amb els exacrables que avui he dit. No, res.
Després de com ens has tractat.
De què?
Bon any, eh?
Bon any, és veritat, bon any.
Perquè, com t'ha anat, vens més moreno.
No,
moreno. Barbados, eh?
El iot, no?
No us puc de... O sigui, no puc deixar la reunió un dia o què?
Jo entenc que un líder com tu s'hagi agafat una larga vacació.
Sí.
I és un detall que t'hagis endut amb tu el servei.
Mm. Quin servei?
El servei que tens a casa, te l'has endut amb el lloc de Barbados. Ets un bon jefe.
Hosti. Sí. No, tot i que nosaltres estàvem disposats a acompanyar-te pel que tu manessis, eh?
Ja però teníem... qui us ha dit que he anat a Barbados? Per què esteu dient?
Ja teníem el Santillo...
Si només has de veure el color, que portes.
A veure, el Santillo teníem el banyador,
la camisa, el flotador... I la camisa aquesta de palmeres.
Sí, per teníem favor. El patito. Saps el patito aquest, que és un flotador?
Sí.
Les ulleres de bussejar...
Estàs guapo, tu, amb el patito.
Estaven posades ja... I estava esperant la teva trucada, però res, et devies oblidar, nosaltres. No passa res, nosaltres seguim el teu servei sempre tristos, això sí. RAC1 no es va voler el dia 23, tu no es vas voler el dia 24.
El dia 23?
El dia 23 al Palau de la Música ningú es va trucar. No?
Ah, per què volíeu fer el Palau de la Música?
No, és que nosaltres treballem i no ens volíem. No passa res!
Anar al Palau de la Música, vosaltres, jo... És un perill i un risc.
Ha anat gent pitjor, eh? Bueno, l'Àngel Llàcer, eh?
No volíem dir res. També, vull dir, que es podies haver mogut el 24, que nosaltres haguéssim fet un Montgomery, però amb Papa Noel, i tornaríem a dir que aquest senyor que entra a les cases i es menja les mandarines i que no sabem si és milionari o té milers d'ells fent PlayStation d'imitació. No ho sabem, és igual. No es va trucar. Bueno, però hem aprofitat per avançar feina. Tampoc la Molins es va trucar el dia de Reis. Però no passa res, no passa res, no estem ferits. Però
perquè va pensar que volíeu...
Ja, que volíem descansar. Sí, molt bé. Però, bueno, hem aprofitat per avançar feina.
I tu a les Barbados?
Sí, jo a les
Barbados. Menjant amb un coco. Amb un coco.
Sí, una mica de ron a dintre.
Waikiki.
Aquí, dient-li Braulio, por favor.
No.
Otro maite.
No comenceu a dir animalades. Va.
Bueno, perquè deia que...
Este no me gusta.
Però...
Tráeme otro. Otro, por favor, Braulio. Braulio, te he dicho mil veces que te pongas así que me das sombra. Claro, se veia en castellà. Me das sombra. Tápame el sol, por favor, Braulio. Tápame el sol. Colócate el mundo.
D'acord.
Senyor Bundó, bueno, hem aprofitat, com deia, per avançar feina, i per això els últims morts famosos...
Home, n'hi ha hagut bastants, eh?
Els salvem de moment.
És la nostra teoria, de que quan ve el fred i l'hivern...
Sí. O sigui, al final d'any, inici d'any...
No, és una... És una mina. És por fin llegó la cosecha.
No és exagrable.
Ja ho vas dir, a les últimes setmanes deies no s'acumulin.
No s'acumulin, no.
És home, hi ha molta gent que ens ha demanat Beckenbauer, eh?
Sí, sí. Beckenbauer està escalfant.
Està refredant-se la banda. Està demanant entrar.
Sí, de Zagalos, que ja ho vam dir tot quan van fer l'exagrable de Pelé, i ja va quedar retratat com una persona miserable, col·laboradora de dictadura militar brasileira, i que es va apropiar de títols de Saldanya, que és qui va fer aquell equip de Somni, no?
Sí. Però bueno, anem al nostre tema d'avui, va. Que també té a veure amb delinqüents que són adorats pel poble, com Beckenbauer i Zagalo.
Oh!
El no... Beckenbauer?
Per favor.
Beckenbauer és una cosa...
Ja en parlarem.
Preguntaria a la FIFA, a la UEFA, als suborns per aconseguir els mundials i tot això. Bueno, parlant de delinqüents que són adorats pel poble, el nostre personatge d'avui ens va canir pintat a l'oli. El nostre protagonista era un assassí, cruel, malfactor, violent, sense escrúpols, avariciós, fanàtic religiós, sàdic i molt perillós.
I català!
Una persona absolutament poc recomanable. Però què ha passat a la història com un heroi defensor dels drets de Catalunya? Cosa que veurem que és totalment falsa. És que tipus delinqüents catalans que s'han fet passar per defensors de la pàtria, n'hi ha hagut molts.
No.
Però pocs amb el trabuc de l'home que parlarem ara, eh? Aquest tenia més trabuc que tots junts.
Vale.
També es va fer passar com una mena de Robin Hood que robava els rics per donar als pobres, cosa que també és mentida.
Falsa.
No era més que un quinqui del segle XVI a qui el seu propi fill, que va ser, atenció, rector de la parròquia de Carós, i els homes de Déu ja sabem que no poden mentir,
sí,
definia el seu propi pare com furiós, venjatiu, irascible, i si això t'ho diu el teu fill, doncs Déu-n'hi-do. Això sí, era la missa diària, per això el nen es va fer cap allà, i els divendres no menjava carn, cosa que no li impedia torturar, robar, assassinar qualsevol pobre.
Es pot matar divendres? Sí. Menjar carn? No!
Sí, li posaven uns peus de porc. Mira, que n'hem fet uns peus de porc. No, espera un moment, no. li estic traient els ulls a aquest senyor i posa'm unes bledes, que això és pecat. I a més atracava els pelacanyes. Sí, perquè, com veurem, els seus objectius eren pagesos, traginers i gent de poble, perquè els nobles sempre els tractava bé. I això que era un heroi de la resistència catalana tampoc és cert, perquè el seu mite comença quan una sèrie d'escriptors castellans,
ai, què?
Antonio Coello, Francisco Rojas Zorrillas i Luis Pérez Guevara van escriure l'obra de teatre, el fulletí El Catalán Serrallonga, que va popularitzar una imatge falsa del nostre heroi que anys després els autors de la Renaixença van acabar de maquillar afegint la idea de Robin Hood i la que era tot un patriota. Tot i agenda. Però aquí estem nosaltres per explicar-vos la veritat sobre Joan Sala i Ferrer, conegut a tot Catalunya com Joan de Serrallonga.
Serrallonga, el millor bandoler, perquè hi controlo la zona de Tortosa fins a Ribes de Freser. Ensenyo el meu pit, veuràs l'or i no couràs. I t'ensenyo el meu trabuc, el veuràs tu com un roure.
Va, home, per favor. Lil Dami, fes el favor.
Lil Dami, jo que es grasses, eh? És allò com si s'ajunten Lex Luthor...
No.
I d'Enigma, eh? Sí, una associació de malfactors. Lil Dami, jo que es grasses.
No, del trabuc de Serrallonga ja en parlarem més endavant.
O no cal.
Home, no, trabuc dur com un roure, eh?
Com un roure.
Prou.
Que m'he enamorat al supermercat i tinc el trabuc dur com un roure, eh?
Li va donar molta guerra, eh? Això, eh? Bueno, però primer anem a buscar...
El tio va al trabuc.
Ja parlarem del trabuc. Però anem a buscar...
Has vist el trabuc? He posat la foto del trabuc.
Prou. Sí que és veritat, surt una foto del trabuc.
Bueno, una foto, trabuc, no, és un gravat.
El trabuc.
Trabuc, sí.
Ella es mirava cada matí i deia... Prou. Com no haig de ser bandoler si tinc aquest trabuc.
Prou.
Bueno, anem a buscar els seus orígens, que en contra de la llegenda no són aquests d'un pobre pagès que per circumstàncies de la vida va haver de fer de bandoler. No. Serrallonga va néixer noble.
Ah, mira, però, ja no, una cosa que ja no és...
Ui!
Però el que passa és que en aquella època la noblesa catalana estava absolutament dividida i se'n batossaven entre ells.
Sí, és curiós que, com anem veient aquí en els exagrables, la història es va repetint,
sí,
i la cosa segueix bastant igual al segle XVI. Sí. En aquella època els bandos dels nobles catalans no es deien Junts i Esquerra.
Com es deien?
Es deien Nyerros i Cadells. Serrallonga era dels Nyerros.
Nyerro.
Que conformava una part de la noblesa catalana que defensava els drets dels...
Nyerro, que no Nyordo, eh?
No, Nyerro.
Nyordo és una altra divisió.
Que no es podien ni veure amb els Cadells, els Nyerros, perquè eren de la part de la noblesa aquests, que eren més partidaris dels drets dels camperols i dels ciutadans. I es deien nyerros perquè el fundador de la cosa aquesta va ser Tomàs de Banyuls, que era el senyor de Nyer.
Nyer.
I com el senyor Nyer. Nyer. Era una mica com a...
Baldric.
Era Baldric.
Nyer.
Senyor Nyer.
Senyor de Nyer. Senyor
Nyer.
No. Baldric. Sarrayonga era una mica Baldric.
Sí, una mica Baldric.
Una
mica Escurçó Negre, sí.
Sí. Joan Sala va néixer a finals del segle XVI al Mas Sala de Viladrau.
Quina aigua més bona.
Quina aigua
no la va provar mai.
Va. No era molt d'aigua.
Ni la va utilitzar.
No. I als 4 anys se li mor la mare, i com que al Mas feien falta dones per pencar, el seu pare i el seu germà gran, arreglen un casament aparentment molt satisfactori en termes econòmics i de propietat de terres amb les germanes Margarida i Elisabet del Mas Riera de Tona. Per tant, en un dia les germanes van deixar de ser germanes i van a passar a ser sogra i nora.
No està malament, eh? Jo, germà, no, ja no som germanes. Hòstia, no. Tu t'has casat amb el pare i jo amb el fill. Però les germanes venien amb regalet inclòs. I el casament no va sortir tan bé.
La sorpresa no és el cotxe.
No han sortit tan bé com es pensaven al Sala. Les dues germanes van portar a viure amb elles a casa del Sala, amb la Sala, 11 parents.
Escolta, aquí... Venim acompanyades.
Venim, no t'importa no, que vingui la mama... No. I que eren 11 parents. A veure, en aquella època, en principi, tampoc cap problema.
Per què?
11 persones suposaven 22 braços per poder treballar al terra.
A treballar.
Clar, vull dir, això es feia per bestiar, per conrear i tal. Però és que la meitat venien com si fossin Arda Güler o Íñigo Martínez. Venien lesionats. No eren a... Not ready to play. Vale? RTP, que això que diuen ara la gent fina del futbol.
Sí, sí.
A veure, dels 11 que van venir, dos eren deficients mentals, i aquella època no els tractaven bé, no els tractaven pitjor que bèsties. Ja. Per ells eren com si haguessin portat bestiar, una salvatjada. Bueno, no fa massa també passava això. Gràcies a Déu, això ja s'ha corregit. I quatre més...